Temps de cega, de Magí Balcells i Balcells.
Capítol 2.
La quadrilla dels 14. 144 anys després. 29 de març de 1638. Coll de Déu Gràcies, Principat de Catalunya. A l'oest, el sol caia per darrere la terra, a la dreta de les muntanyes de Prades, oferint una majestuosa posta, dibuixant llargues ombres sobre la Conca de Barberà i fent brillar les verdes teules de les cases de Vallver de Caral. Aprofitant els últims raigs de sol, la quadrilla esperava impacient que el pesat carro arribés definitivament a les portes de la Baixa Segarra per assaltar el carregament de plata. El capitós d'aquells homes els havia assegurat que aquell dia un carregament passaria justament pel camí ral en direcció a Barcelona. Feia 4 anys que no es produïa una sala en aquell lloc, ja que els convois reials evitaven aquell pas des de que havien estat assaltats amb èxit i havien perdut 3 milions de ducados castellans el 1634. No obstant això, la creixent inseguretat sobre les principals vies de comunicació del Principat aconsellaven prendre vies secundàries i, tenint en compte que feia tant temps que no usaven aquesta ruta i, per tant, creient que els bandolers ja no vigilaven aquell pas, els oficials reials van creure que l'opció més oportuna i segura era passar per allà. A més, com que el flamant virrei de Catalunya era el comte de Santa Coloma de Caral i el carruatge havia definit el castell del comte, el més sensat era passar pel Coll de Déu Gràcies, ja que el Coll de la Panadella era molt més insegur. Molts anys enrere, aquest ja havia estat un important punt pels assaltadors de camins, ja que els treballs que tenien els animals de tir per fer tota la pujada del coll garantien que, un cop arribat a dalt, l'animal necessités parar uns instants per prendre aire. Just en aquell moment, era molt fàcil assaltar el carruatge i prendre el botí. Precisament aquest fet era el que havia donat nom al coll, ja que si un aconseguia passar-lo sense ser assaltat, donava les gràcies a Déu. I d'aquí, el Coll de Déu Gràcies. «Mireu!», va dir Magí Roget, amagat rere la soca d'un gran pi. «Què? Jo no veig per res», va dir Llorenç Balcells, al seu costat. «Mira per aquí», li va dir Magí, donant-li un tub que ell anomenava ullera de llarga vista. «Increïble», va dir Llorenç. «Puc veure el carro com si estigués aquí mateix». «Què et sembla? És un invent del meu oncle», va dir Magí, orgullós. «Nois, prepareu-vos, carregueu els pedrenyals. En uns minuts seran aquí», va dir Llorenç a la resta d'homes. «Espero que vingui ben carregat i que Flor d'Espina ens dongui un bon pessic», va dir Magí Roget a Llorenç. «Flor d'Espina paga bé», va dir Llorenç. «Però, a més, es tracta d'un tema de justícia. El rei seu en cadires d'or, mentre la resta ens morim de gana». «Oi, avui he somiat que em menjava un pollastre», va dir Magí. Va dir Llorenç salivant. «Calla, calla, si em fa de temps que no menjo carn. L'últim que vaig menjar va ser per Nadal de fa 2 anys. Si Flor d'Espina ens paga bé, no pararé fins a trobar-ne un», va dir Magí. «Per moltes monedes que ens doni Flor d'Espina, no trobaràs carn enlloc», va dir-li Llorenç. «La misèria és el pa d'aquest país. Aquests cabrons de Madrid ens ofeguen a impostos i especulen amb els nostres aliments perquè passem gana, i a sobre ens volen enviar a la guerra per la grandesa de l'imperi». «Ja se'l poden fotre pel cul l'imperi», va gemegar Magí. «El rei i la seva cort es pensen que poden trepitjar-nos sense que fem res, i els nyerros no fan més que fer-los el joc, perquè res canviï». De sobte, els homes de l'altre cantó del camí van imitar el so d'un puput, i Llorenç, en resposta, va fer el mateix. Els 14 estaven a punt. La quadrilla estava integrada per 14 homes joves, tots de poblets propers, que actuaven a sou sota la direcció de Flor d'Espina, el seu faedor, un important noble de l'indret. Després d'una llarga nit d'epidèmies, fam i crisis socials, el Principat de Catalunya s'havia convertit en un tros de camp arruïnat absolutament exhaust i la violència havia aparegut com un eficient mitjà de subsistència. El descobriment del Nou Món havia desplaçat les rutes comercials a l'Atlàntic i el Principat havia perdut el seu antic i esplendorós pes comercial, reduint el país a un senzill racó del Mediterrani i condemnant-lo a una descarnada decadència econòmica que ja feia més d'un segle que s'arrossegava. A més, a causa de la guerra religiosa a l'interior de França i dels lligams històrics entre el Principat i Occitània, s'havia produït una increïble immigració d'occitans que havia fet créixer la població de Catalunya en un 20% en menys d'una dècada. En aquestes condicions, el Principat no podia donar resposta laboral i econòmica a aquests nouvinguts, fet que, per mera subsistència, havia contribuït a l'augment de la violència. Segons la legalitat catalana, els conflictes entre la noblesa es resolien en guerres privades entre senyors feudals. Un noble podia usar la violència legalment contra un altre noble que hagués trepitjat la seva autoritat. I així, en un context de violència que reclamava més violència, aquesta es va vehicular a través de diverses bandositats nobiliàries enfrontades, els nyerros i els cadells. La lluita entre bandositats era una pràctica d'origen medieval encara vigent i, per tant, suposava una forma legal i sancionada pel dret per resoldre els conflictes entre bàndols. Malgrat tot, aquests conflictes requerien la mobilització d'un nombre important de persones i, tenint en compte la gran quantitat de persones sense feina al Principat, van ser molts els que es van acostar a un bàndol o altre, formant quadrilles, les forces de xoc en cada bàndol sobre el territori. Llorenç, Magí i tota la seva quadrilla feia anys que exercien la violència sobre la Baixa Segarra per ordre d'un dels nobles de la contrada, i en aquest cas es tractava d'una revenja contra el nou virrei i contra Sa Majestat el rei de les Espanyes. Feia uns mesos que la guerra de la monarquia hispànica contra França es desenvolupava a la frontera amb Catalunya i, en conseqüència, el comtat del Rosselló estava ocupat pels terços hispànics i el poble ras, sumit en la misèria, els havia d'alimentar i allotjar en les seves cases i masos. El nou virrei, el comte de Santa Coloma de Queralt, havia contribuït de forma decisiva a l'ocupació militar d'aquella part del Principat i, per tant, s'havia guanyat l'amistat de gran part del poble, entre ells els bandolers Segarretes, i el consideraven directament un traïdor. Quan Llorenç va observar que el gran carro estava a dues passes del canvi de vessant del Coll de Deu Gràcies, va simular el so d'un ocell i els 14 bandolers van començar a disparar. Els 30 homes de la guàrdia que custodiaven el carro van començar a caure a terra a l'instant, moment en què Magí es va posar davant del carro i va apuntar directament al conductor. Abans que els homes de la guàrdia poguessin reaccionar, els bandolers van començar a fer ús dels molts pedrenyals carregats que portaven fins que van caure tots els homes de la guàrdia. Llorenç va sortir del bosc a correcuita i va entrar al carro. Va obrir el gran cofre esperant trobar una quantitat ingent de plata i va exclamar: «Què? On collons és la plata?» De sobte es va sentir un tret a la llunyania. Algú havia disparat des del bosc. «Atureu-vos! Per ordre del virrei, atureu-vos!» va cridar un home armat provinent de l'altre cantó del camí. Uns 20 homes venien armats amb arcabussos. Aprofitant el desconcert, el conductor del carruatge va picar els animals de tir amb gran força i aquests van començar a cavalcar a gran rapidesa. Quan el vessant del cantó de la Baixa Segarra va començar a inclinar-se, la velocitat va augmentar. Llorenç, encara dins el carro, va disparar el conductor sense pensar-ho i aquest va caure estès al moment. Va avançar cap a les regnes, va tirar l'home a terra i va aturar els cavalls. Amb el carruatge parat enmig del camí ral, molt a prop del corral de l'Andreu, Llorenç va veure que els seus homes varien corrent pel camí, perseguits pels homes del virrei. Aquests, que estaven a una distància considerable dels bandolers, havien disparat tots els seus arcabussos sense èxit i, sense poder-los carregar de nou perquè tots estaven corrent, semblava que ja no els podien atrapar. Un a un, els bandolers van anar entrant al carro i quan van ser tots a dins, Llorenç va arriar els cavalls i el carruatge va seguir pel camí ral a gran velocitat, allunyant-se definitivament d'aquells homes i perdent-se entre el bosc. La quadrilla, després de comprovar que estaven tots sants i que s'havien fet amb el botí, plens de joia i alegria per haver complert amb la seva missió, es va posar a cantar. De les valls de l'Algaià fins al sud de la Segarra i domina un bandoler que farà caure el monarca. Malgrat que n'és un cadell, tres flors són la seva ensenya i el viure entre espines li diuen en flor d'espina. Contra tots els catalans, ja ho veieu, quina n'han feta, ens ofeguen amb els quins i ens envien a galeres. Endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba, carreguem el pedrenyal i seguim en flor d'espina. Mal pedrenyal, mal pedrenyal, defensors de la terra, mal pedrenyal. El bandolerisme havia nascut feia un segle i mig a conseqüència de la decadència econòmica del Principat i amb el temps havia arrelat tant a la terra que quasi tothom es veia obligat a prendre partit. originàriament Nyerros i Cadells, eren dues rivalitats feudals originàries del Pirineu. Entre les escarpades muntanyes pirinenques sempre havia estat més difícil fer arribar a la llei i, per tant, alguns barons s'havien fet forts en les seves inaccessibles fortaleses per imposar la seva voluntat, originant un peculiar món dominat per petites faccions nobiliàries mogudes per rivalitats familiars que s'havien transmès de generació en generació. Els Nyerros prenien el nom de Tomàs de Banyuls, senyor de Nyer, el Conflent, i els Cadells prenien el malnom dels partidaris de Galceran d'Arsègal, a la Cerdanya. Aquestes bandositats rivals tenien en un principi fonament familiar, és a dir, que estaven compostes per membres de les famílies i les seves afinitats, sense un fonament ideològic. Però amb el temps, es van anar estenent per tot el Principat i van anar adquirint diversos trets distintius. Els Cadells representaven els interessos artesans i mercantils de la modernitat, així com els drets de la pagesia i dels ciutadans, mentre que els Nyerros defensaven els privilegis feudals i clericals. A més, cal tenir en compte que des de la unió dinàstica d'Aragó amb Castella i l'adveniment de la monarquia hispànica, el rei era cada cop menys present al Principat, ja que regnava sobre un conglomerat planetari d'estats dels quals Catalunya era absolutament irrellevant. L'absència reial també havia contribuït a l'expansió de la violència, més encara si es té en compte que contínuament des de la cort de Madrid s'intentava homogeneïtzar tots els regnes als usos i costums de Castella per engrandir el poder monàrquic. El Principat de Catalunya, a diferència dels altres estats de la monarquia hispànica, gaudia d'una legalitat pròpia extraordinàriament garantista que s'havia forjat durant l'edat mitjana, un potent cos jurídic que posava moltes traves al rei per imposar la seva voluntat. Molt sovint, els virreis nomenats per Sa Majestat es veien obligats a contravenir les constitucions catalanes per fer efectiva la voluntat reial, i així, un gruix important de la població, conscients que la legalitat catalana els conferia importants drets i llibertats, va abraçar el bandolarisme com a mitjà per protegir els seus privilegis enfront al rei. La tenaç determinació que la pagesia catalana havia mostrat a finals de l'edat mitjana per la seva llibertat s'havia saldat després de diverses guerres amb una sentència del rei Ferran el Catòlic que abolia en part el feudalisme, convertint el Principat en el primer país d'Europa que havia trencat els lligams d'ignomínia feudal que mantenia els pagesos lligats a la gleba de per vida, fent-li els dipositaris d'una sèrie de drets inaudits a la resta del món que estaven recollits a les constitucions catalanes. Les constitucions impedien a la corona establir impostos arbitraris, protegien contra els abusos de la justícia reial, garantien el dret de propietat dels catalans, el dret de reparació per danys, la inviolabilitat de les llars catalanes, garanties processals i la primacia de la llei catalana per damunt de tot. Així, alliberats dels mals usos feudals i conscients dels seus drets com a catalans, es va gestar una pagesia culta i lliure que estava disposada a tot el que fos necessari per fer prevaldre les seves llibertats. Aquest fet, sumat a la situació econòmica del país i a la fam, van catapultar el bandolarisme al seu zènit, moment en el qual es va convertir en un veritable problema per la monarquia hispànica. Els reis van respondre amb la repressió sobre el Principat, usant els virreis, la justícia hispànica, la presó, la confiscació de béns, la tortura i les execucions públiques. Però la indiscriminada repressió de la monarquia, més que servir com una solució al problema, va fer engreixar les files del bandolarisme, arribant fins al punt que les institucions de govern del Principat s'enfrontessin obertament als reis i prenguessin partit. A cada intent de la monarquia per acabar amb els bandolers, el bandolarisme creixia, polaritzant i dividint la societat en dos bandos rivals irreconciliables i cada cop més violents, que van paralitzar el comerç i aturar l'economia en perjudici del benestar dels catalans. El bandolarisme havia portat a una anàrquica situació a què l'autoritat reial es veia incapaç de vèncer, provocant la dimissió d'un virrei rere l'altre i arribant fins al punt que algun d'ells digués que «no se puede más contra el bandolerismo», pues la tierra catalana los produce como hongos y los fomenta y los defiende. Esbufegant encara dins el carro, quan ja van considerar que estaven prou lluny perquè els homes del virrei els haguessin perdut la vista, la quadrilla dels 14 va obrir el cofre, observant que estava buit. «Què? No hi havia res?», va dir Magí Roget, completament sorprès. «Completament buit», va mentir Llorenç. «No pot ser», va exclamar un altre. «30 homes custodiant un carro que no portava res». El carro va seguir el camí ral, desviant-se cap a Viure, i un cop allà va continuar endavant pel camí de Pontils fins a ser prop de la font del Molí del Prous. Veient que els homes del virrei ja no el seguien, van conduir el carro fins al Molí del Prous i van trucar a la porta. Ramon Huguet El cavaller del Mas de Luguet i encarregat del molí a sou del senyor Prous els va obrir la porta. Seguint les instruccions del seu capitost i del senyor Prous, també cadell, Llorenç va explicar als seus homes que havia de deixar el carro allà per ocultar-lo i que havien d'anar cap a la parròquia de les Piles per amagar-se, ja que els homes del virrei no s'atreverien a buscar entre les esglésies. A més, el rector de les Piles havia mort feia uns dies i, per tant, la parròquia era un lloc segur. Allà haurien d'esperar fins a tenir notícies del capitost. Així, van emprendre les costes de Biure, creuant el bosc i a camp a través de la Xarmada, les Capçanes, la Vinya del Suau i la Devesa, fins a ser a les Piles. Aprofitant la foscor de la nit i com que les portes del poble estaven tancades, van escalar sigilosament per la paret de la sagristia fins que, un a un, van ser davant de la porta de l'església. Van col·locar la clau i van provar de girar-la, però, sorprenentment, la porta ja estava oberta. Van entrar apuntant a cada racó amb els pedrenyals i, quan van veure que no hi havia ningú, van tancar la porta. La petita església romànica només tenia una estreta espitllera a l'altar i, per tant, un cop aquesta tapada, podien encendre els ciris i espelmes sense que ningú del poble advertís que hi havia gent a l'interior. Ja amb llum i relaxats, quan havien amagat els pedrenyals, de sobte es va obrir el confessionari i va sortir un clergue. Amb una rapidesa impròpia d'un religiós, el clergue va agafar Magí Roget pel coll i, tot apuntant-lo amb un pedrenyal, va dir: «Sou nyerros o cadells?» Un silenci es va fer present. Llorenç, veient el clergue, va pensar que potser era nyerro, ja que els nyerros defensaven els privilegis del clergat, però de fet en aquells territoris abundaven els cadells. A més, tot i que nyerros i cadells defensaven interessos diferents, entre les seves files hi havia homes de tota condició. En ambdós bàndols hi havia beguers, paraires, pagesos, eclesiàstics, cavallers i nobles. Llorenç va pensar llavors en el seu capitost. El seu capitost era un noble, però malgrat tot era cadell. La majoria dels homes i dones de la Baixa Segarra eren cadells a causa de l'antiga tradició comercial del safrà en aquelles terres, exceptuant el comte de Santa Coloma, que era un caragirat llepaculs de la monarquia. «Sou nyerros o cadells?» va repetir el clergue. «Cadells!» va dir Llorenç, passats uns instants. El clergue, apartant el pedrenyal tot somrient, va dir: «Doncs siau, benvinguts!» Immediatament tots van respirar tranquils. «Qui és el vostre capitost?» va preguntar el clergue. «El més gran bandoler de tots els temps, Flor d'Espina, don Josep de Biure i Margarit, el baró de Vallespinosa», va respondre Llorenç. «I vos? Qui sou?» va preguntar Magí. «Pere Segarra, el nou rector», va contestar el clergue. «I sou cadell també?» va preguntar-li Llorenç. «Sí, senyor. El meu capitost és amic del vostre i enemic del virrei», va exclamar el rector. «Qui és?» va preguntar Magí. «Don Bernat de Buixadors i d'Arill, comte de Savallà i senyor de les Piles i Guimons». «El senyor de les Piles és cadell?» va dir Llorenç, encuriosit. «Sempre és convenient passar inadvertit. Hi ha d'haver cadells reconeguts i cadells insospitats. El meu capitost és dels segons i el vostre dels primers», va contestar el rector. «I el botí? On el teniu?» «No hi havia res», va respondre un dels bandolers. «Com?» va dir el rector, sorprès. «Sí que hi havia alguna cosa», va dir Llorenç, davant la sorpresa de tots els seus companys. «Com dius?» va dir-li Magí, incrèdul. Llorenç va obrir el seu serró davant l'atenta mirada de tots i va treure un objecte embolicat amb un drap. Va anar separant el teixit a poc i, de sobte, es va veure una cosa brillant. Els homes es van acostar i finalment ho van veure: una bellíssima pedra lluminosa. «Però què collons?» va exclamar Magí. «Això és tot?» va preguntar el rector. «Sí», va respondre Llorenç. «Un sol carro i tota una guàrdia per transportar això?» va exclamar el rector. «El valor d'aquesta pedra deu ser immens». «No és una pedra, és un diamant», va exclamar Magí. A veure? Magí va agafar el diamant i el giravoltava sobre les seves mans per veure'n tots els angles mentre l'assenyalava i contava alguna cosa. Estava bocabadat. Tenia la forma d'un típic diamant tallat, però de proporcions grandioses. Acabat en punxa en la seva part inferior, anava eixamplant-se costat i costat com si fos una piràmide invertida, formada per múltiples rombes i trapezis, fins a deixar d'eixamplar-se per inclinar-se cap a l'interior, formant un altre joc de rombes i triangles fins a convergir uns centímetres més amunt en una forma poligonal plana. «No pot ser», va dir Magí. «Aquest diamant és el diamant de Praga». «El diamant de què?» va dir Llorenç. «Que ets expert en joies ara o què?» «Jo no, Però el meu oncle i el meu pare sí, ja ho saps, Llorenç, va respondre Magí. Eren fabricants d'ulleres i joies, coneixen molt bé aquests tipus de materials. És perfecte. Mai n'havia vist cap tan ben fet ni d'aquestes dimensions. El taller del meu pare, de petit, havia vist centenars de vegades com els tallaven. Per la seva duresa i per aprofitar al màxim el joc de llums, un diamant no pot contenir formes corbes, explicava Magí a tots els presents davant de l'espelma. Per tant, es creen diversos talls plans que conformen formes geomètriques. La majoria trapezis, rombes i triangles. A cadascuna d'aquestes superfícies planes o cares se'ls anomena facetes. El meu oncle sempre m'havia dit que el diamant perfecte té 57 facetes, exactament com aquest. El rector va costar un ciri i tots els presents es van quedar perplexos observant el joc de llums que provocava aquella joia. I això? Va exclamar el rector, assenyalant la part superior. Sembla que hi hagi alguna cosa gravada. Magí va girar el diamant i, tot analitzant els gravats de la seva cara superior, va veure agrupacions de rectangles i quadrats formant línies verticals que travessaven línies horitzontals. Què collons és això? Va exclamar el rector. No en tinc ni idea, va dir Magí. I això altre? Va dir el rector, assenyalant les facetes inferiors. En cadascuna de les talles de la part inferior hi havia el mateix gravat de forma alterna, una estranya escala de cargol. És el diamant de Praga, va dir Magí. El meu oncle estava absolutament obsessionat amb aquesta joia. Sempre em deia que es tractava d'un diamant que es trobava en poder d'un científic de Praga. Ell no l'havia vist mai, però deia que estava segur que existia i que era el diamant més gran del món. Ho recordo perfectament, m'ho havia dit mil vegades. Deia que era un tresor perdut molt buscat per l'Església. Deia que l'Església em mataria per aquest diamant. Un diamant únic, de 57 facetes, de la mida d'un puny, amb les cares inferiors gravades amb escales de cargol, com aquest, la superior amb quadrats i rectangles, i el més sorprenent, quatre petites esferes a l'interior del diamant, dues incolores, una de color marró i l'altra vermella. Tots els presents van aclucar els ulls per millorar la seva vista, i efectivament així era. A l'interior del diamant hi havia quatre petites esferes formant un quadrat, dues incolores, una de color marró i l'altra vermella.
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.